COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I hem de començar avui amb una notícia d'última hora perquè un incendi a una empresa de cosmètics està obligant els bombers a demanar als veïns del barri de Sant Andreu de Barcelona a que es confinin per evitar una intoxicació de fum. Concretament, s'està treballant al carrer Costa Brava número 4, on s'han traslladat 20 dotacions dels bombers de Barcelona. Bona tarda, sóc Sergi Tor i aquest incendi està cremant una nau de cosmètics del barri de Bon Pastor a Barcelona. S'ha demanat aquest confinament als veïns de la zona i a hores d'ara no hi ha informació sobre si hi ha persones ferides. El que sí que hi ha és una gran visibilitat de l'incendi amb una gran columna de fum que es veu per diverses zones de Barcelona. Si hi ha qualsevol novetat de l'evolució de l'incendi, informarem, òbviament, aquí al migdia de COPE Catalunya i a la resta de la nostra programació. I és la paraula del dia, del mes i de l'any. Arancels. L'amenaça de Trump ja és una realitat. La xifra que tothom ja coneix, el 20% dels productes de la Unió Europea. L'impacte preliminar a Catalunya, segons les dades oficials de l'Agència Pública de la Competitivitat de l'Empresa, és d'una afectació directa per a 3.161 empreses a Catalunya que exporten als Estats Units, amb unes vendes que arriben a 4.350 milions d'euros l'any 2024 i que suposen el 4,3% del total d'exportacions catalanes al món. Els Estats Units són la primera destinació d'aquestes exportacions catalanes fora d'Europa i els sectors més perjudicats serien per volum d'exportació el químic, el farmacèutic, el de maquinàries i equips, l'agroalimentari i el sector del metall. I després també hi ha l'impacte indirecte. És a dir, l'empresa catalana que exporta components, per exemple, a una empresa ubicada a Alemanya, i aquesta té com a destí final la seva manufactura als Estats Units i ara també té aquest a càrrec del 20% de l'arancel. Estem parlant d'una partida d'àmbit mundial, on els pronòstics d'experts pronostiquen, això sí, que hi haurà víctimes econòmiques. I és que una decisió a Washington pot afectar perfectament a una empresa localitzada a Baix, Palamós, Berga o Mollerussa. El plan B, obrir nous mercats. I amb aquesta recuperació del proteccionisme l'autarquia arriben en un moment de ple domini de la tecnologia, tant que la nostra cartera ja és el telèfon mòbil. Ho portem tot en aquest aparell. Podem veure pel·lícules, esport, comunicar-nos de mil formes diferents, podem pagar factures i ara també amb el nostre telèfon ja podem disposar del nostre DNI, el document nacional d'identitat, d'una manera oficial. I què és el DNI digital? Doncs des de la Policia Nacional es publicita aquesta fàcil manera de baixar-te l'aplicació.
Ya puedes tener el DNI en tu móvil. Para descargártelo, entra en App Store, en iOS o Google Play, en Android y pon mi DNI. Es muy importante que te fijes en que el logo sea este. Es la única aplicación oficial de la Policía Nacional y es gratuita.
El logo és molt senzill, mi DNI, tot junt. Per activar aquest DNI digital és necessari el certificat digital del DNI electrònic que te'l faciliten a la renovació o bé, si no el tens, hi ha les oficines d'expedició del document unes màquines que te'l generen. No cal demanar ni cita prèvia ni tampoc fer cap mena de cua. És instantani. Important, el DNI al mòbil és voluntari. Per tant, no hi ha cap mena d'obligació. A més és que no pot ser obligatori. Què té de bo el DNI al mòbil? Doncs l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà, ens ho explica a migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Una de les coses bones que té, per exemple, és que aquest DNI electrònic no queda guardat dins de l'aplicació que t'instal·les, sinó que es fa una consulta. Aquesta aplicació és per consultar els servidors de la policia i després tu el pots obtenir-lo, no? Una vegada tens instal·lada l'aplicació, tu pots mostrar una quantitat de dades que no ha de ser totalitària, no? Sinó que pots dir, guita, jo vull ensenyar aquesta i aquesta dada concreta. Això serà una bona cosa, per exemple, pels hotels, quan tu vas a fer una reserva, doncs, guita, doncs simplement ensenyar les quatre dades que ells necessitin, no? I amb aquest codi QR que te genera, doncs ells ja de seguida s'ho poden descarregar, aquestes dades. També els hi podràs estalviar feina.
Aquestes són les avantatges del DNI al mòbil, una major facilitat, major comoditat per nosaltres i també facilitats pràctiques. Ara bé, Bruno Pérez Juncà també ens explica les contres, el que han de tenir en compte, tant amb el DNI com ja la necessària i obligada protecció del nostre mòbil, perquè és que el mòbil ho tenim tot.
L'aplicació que fan servir no és de codi obert, per tant, no es pot auditar, no sap realment què fa aquesta aplicació. S'hauria de poder saber realment què instal·les, què tens, no? Però ja et dic, a nivell de seguretat, la seguretat absoluta no existeix. El mòbil és la cartera. I hem de prendre moltes mesures, sobretot fer les actualitzacions. En el mòbil aquest que portem, tant els calés com portem la nostra documentació, no instal·lar aplicacions rares, no fer clic on no toca. Ara sí que hem de prendre moltes mesures, perquè justament el telèfon és la nostra cartera.
El telèfon és la nostra cartera. Amb aquesta realitat del món tecnològic tornen els arancels proteccionistes. Així està el món a 3 d'abril del 2025. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs en quant al temps, jornada amb presència abundant de núvols a gran part de Catalunya, acompanyats d'algunes pluges febles, especialment localitzades a l'extrem sud de Catalunya. La temperatura serà més alta ja a partir d'aquest migdia, se mourà entre 17 i 19 graus a la pràctica totalitat de comarques. Ui, viu, perquè demà hi ha un avís de vent a diverses comarques catalanes, com són Priorat, Urgell, Segarra, Conca del Barberà i l'Anoia. Anem al trànsit. Busquem com s'està circulant a les d'ara a les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, a Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de destacar unes obres de l'autopista P7. Tallen un carril a Castellví de Rosanes en sentit sud, en sentit Tarragona, i estan ocasionant ara mateix 3 quilòmetres de cua des de Martorell fins a aquest punt. A la resta de la xarxa viària catalana no parlem de grans problemes, aturades puntuals a l'entrada a Barcelona per la C58, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i també retencions intermitents a la ronda litoral en sentit Trinitat, a la zona de Montjuïc, i en sentit Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment això és tot desregat a trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han anunciat que l'any passat van instruir una mitjana de 10 desaparicions diàries a Catalunya. És una xifra molt similar a la que havia el 2023. En concret, el 2024 es van denunciar a Catalunya 3.785 desaparicions amb un índex de resolució del 98%. Parlem de les desaparicions i també de com s'ha d'informar a les hores següents d'aquesta desaparició. Aquesta pregunta busquem respostes avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra, i ho fem arran d'una proposta del Ministeri d'Interior de centralitzar la difusió de les alertes a través d'un sol canal depenent del mateix Ministeri. Aquesta proposta d'un canal únic també s'ha posat a debat en unes jornades que ha organitzat aquesta setmana la Conselleria d'Interior del Govern de la Generalitat. Una jornada que es va centrar més en la qüestió de l'acompanyament dels familiars i el tractament que han de fer els mitjans de comunicació. L'objectiu, amb el qual han coincidit administracions i familiars afectats, és barrar el pas al sensacionalisme d'algunes desaparicions i evitar, sobretot, aquesta paraula tan justa, la revictimització de la persona, sobretot quan es fan públiques detalls de la seva vida privada. De com els mitjans han de tractar aquestes situacions molt delicades, hem parlat avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, amb un pioner del periodisme d'investigació pel que fa referència a persones desaparegudes, com és Paco Lobatón. Què ens ha dit a Paco Lobatón a COPE Catalunya, Yolanda Canales?
I Paco Lobatón ens ha explicat que s'ha d'informar d'entrada amb veracitat, que és un principi bàsic en el tractament informatiu i en una qüestió que afecta tant de ple a les persones, però també amb sensibilitat i amb sentit comú per evitar no caure en el sensacionalisme. Només cal donar la informació estrictament necessària i comptant sempre amb el vistiplau de la família.
Sensacionalismo quedará descartado si uno cuenta lo que es necesario contar para proveer a la audiencia, a los destinatarios de la información, de los datos necesarios, del contexto apropiado y, además, esto debe ser una premisa, el acuerdo, el consenso, el consentimiento de los familiares y allegados de la persona desaparecida.
Ara, però, es tendeix a l'espectacularització, que té com a objectiu principal atraure audiència, i quanta més audiència, més anuncis publicitaris i molt millor econòmicament per a l'empresa. Això difereix molt del que es feia al seu programa, Quién sabe dónde, on tot girava, recordava Paco Lobatón, i a més era una declaració de principis, en localitzar a la persona desapareguda.
En principi, hi ha una declaració de principios, es decir, aquí estamos para ayudar a la localización de personas. Entonces, si se marca ese principio de una forma expresa, todo tiene que ir enfocado a ese fin, ¿no? Y para ese fin, ¿qué necesitamos contar? Pues lo más importante, la ausencia que la persona desaparecida ha dejado en su entorno afectivo, en su entorno familiar.
I sobretot, diu, el programa va ser un èxit perquè hi havia moltes voluntats disposades a col·laborar i no es feia conjectures perquè suposava infligir noves ferides a les famílies del desaparegut. El cert és que l'any passat es van incrementar un 6% el nombre de denúncies per desaparició. I per què algunes acaben saltant als mitjans de comunicació, mentre que la gran majoria passa desapercebudes, per obtenir rèdits.
¿Y por qué los hacen destacar? Porque le dan un rédito, ¿no? Una respuesta en la atracción que ejercen sobre las audiencias correspondientes, ¿no? Y ahí está, ahí volvemos al asunto que hemos hablado antes, ¿no? A la reflexión sobre y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer éticamente? Hay que ir a por cualquier audiencia de cualquier manera y en cualquier momento.
La Fundació Europea per a les Persones Desaparegudes, i que té com a vicepresident a Paco Lobatón, té com a objectiu acompanyar a les famílies i exercir de veu davant els poders públics i l'administració, en aquest cas Espanya, el Ministeri de l'Interior i també de Justícia.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la CAPAN de la Unitat Central de Persones Desaparegudes i Conductes Suïcides de Mossos d'Esquadra, Laura Villanueva. Laura Villanueva, benvinguda i bon migdia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, dins del resum de l'any, Mossos d'Esquadra va incorporar el que era la estadística del número total de denúncies presentades a Catalunya, una mitjana de 10 denúncies diàries, per arribar a un global de 3.785, amb un índex de resolució del 98%. Ara parlarem, evidentment, de trams i de com s'ha de fer, en aquest cas, informativament també, i com hem d'actuar davant d'una desaparició d'un familiar, però sí que a mi em va impactar el fet del volum. 10 denúncies diàries és un volum molt elevat. No sé si això significa un volum similar amb els últims anys o hi ha hagut un increment.
No, en tot cas ha hagut una disminució, perquè abans de la pandèmia estaven entre 12 i 15 denúncies diàries. O sigui que després de la pandèmia sí que van anar pujant una mica i estem ara en una mitja, portem uns anys molt lineals de 10 denúncies diàries.
Els Mossos d'Esquadra sempre reiteren en totes les seves intervencions que la clau són les primeres hores, els primers minuts. És a dir, que quan detectem en aquest cas que un familiar no ha tornat a casa a l'hora convenida, doncs no hi ha cap mena de problema per començar a activar el que seria la denúncia per desaparició.
Efectivament, sí, és molt important que en el moment que les famílies ja detectin que aquesta conducta no és l'habitual i puguin sospitar que la persona pot estar desapareguda, és molt important adreçar-se a la comissaria més propera per posar la denúncia corresponent.
Molt millor en aquest cas, suposo, pecar per excés que no pas el defecte d'esperar.
Correcte.
Clar, és que darrere de cada denúncia hi ha un període d'angoixa familiar brutal.
Sí, correcte. La incertesa és un dels factors comuns que totes les famílies o l'entorn de la persona desapareguda pateix. Després ja cadascú ho porta d'una manera més particular, d'acord a les característiques o les circumstàncies personals o les característiques i circumstàncies del tipus de desaparició, però aquesta incertesa crea molta angoixa, molt dolor, i aleshores hem d'ajudar per mitigar aquest dolor.
Perquè el perfil de les persones desaparegudes, majoritàriament, quin seria, a banda de la franja d'edat?
El perfil és que no hi ha un perfil, realment. Hi ha de molts tipus, de moltes situacions, i realment no tenim... Sí que és cert que en un 45%, si mirem les xifres anuals, sí que és cert que un 40-45% sí que són persones que estan ingressades en una institució i pateixen algun tipus de malaltia mental. Això sí que ho podem dir, però no diàriament, sinó en el total anual.
Quan parlem d'aquest 2%, avui també estem parlant aquí a la programació de COPE Catalunya d'aquesta pressió informativa, no? Que a vegades vol fer una molt bona comunicació via les xarxes socials, via també cartells amb el barri, amb l'entorn d'aquesta persona. Aquesta bona comunicació és fonamental, però a vegades també, si la línia és trasbasse, pot complicar el treball policial?
Aquí és un tema molt, molt interessant, és una pregunta que és important a data d'avui, perquè evidentment, com sempre, igual que en el seu moment vam voler desmitificar el tema de les 24 a 48 hores, ara toca doncs desmitificar quines són les bondats de les xarxes socials, no? O millor dit, el seu ús en el fenomen de les desaparicions. És a dir, la difusió massiva de dades personals i fotografies del desaparegut com a element positiu i quasi obligatori no sempre resultarà útil en el seu propòsit. Per tant, nosaltres, una de les funcions que tenim és orientar les famílies i l'entorn a la presa de decisions a l'hora de fer en relació al fet de la desaparició. I entre aquestes, en aquesta orientació en la presa de decisions és el tema de la difusió a les xarxes socials. I per què? Perquè, a més, hi ha al voltant d'aquesta divulgació o difusió d'imatges hem de deixar molt clar, i sobretot a la família, que la potestat, responsabilitat i valoració legal en portar a terme aquesta difusió oficial i formal recau en la policia que està assumint el cas per desaparició. Per tant, no requereix un consentiment previ de la família per fer una difusió. De fet, no la poden fer ni elles, perquè estarien vulnerant la llei de protecció de dades. Aleshores, és una acció que només es basa en criteris i necessitats operatives valorades que exclusivament per nosaltres, en la localització de la persona. El consentiment familiar és només necessari per l'atenció de la fotografia o del material fotogràfic. Després, posteriorment, serem nosaltres qui valorarem d'acord a la situació es valorarà fer difusió formal i oficial d'acord a les circumstàncies d'aquesta desaparició, que efectivament no pugui després interferir en la investigació, que protegeixi els drets de la persona desapareguda, que protegeixi a l'entorn familiar i a les famílies i un llarg, etc. Aleshores, efectivament, hi ha un límit que és la llei.
Sí, el límit de la llei, en aquest cas suposo que pel treball policial i per l'angoixa del cas, la discreció en aquest cas és un valor a tenir en compte per una bona resolució, que aquí a la fi és l'objectiu sempre de tothom.
Correcte.
Laura Villanueva, cap de la Unitat de Persones Desaparegudes i Conductes Suïcides de Mossos d'Esquadra, gràcies per estar aquí aquest migdia, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Bon
dia. Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
I a la migdia, a COPE Catalunya i Andorra, marxem ara cap a Terrassa, perquè Terrassa vol posar setge a les armes i drogues a la via pública, als locals conflictius i a les ocupacions delinqüencials, amb el primer pla local de seguretat i que s'analitzarà a la Junta de Seguretat local que es fa. El document també vol acabar amb les baralles al carrer i a les places i controlar una desena d'establiments conflictius. Tot el pla té com a objectiu final l'any 2028, per tal de millorar, en aquest cas, els indicadors de seguretat. Mario Quero té més detalls.
Així és, Sergi. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, vol erradicar els delinqüents de totes les places i carrers de la ciutat. Amb aquest pla dividit en 6 eixos, es posen al punt de mira de la policia tot el que gira entorn a la seguretat ciutadana, tal com ha destacat Daniel Guillem, l'intendent cap de la Policia Municipal de Terrassa.
Quatre línies mestres que ha parlat d'ocupacions, ha parlat d'espai públic, ha parlat de drogues, ha parlat d'armes i ha parlat també d'establiments públics. Jo crec que aquesta seria una bona llista, no?
L'alcalde ha defensat aquesta línia estratègica d'actuació amb l'objectiu de coordinar millor tots els cossos de seguretat i emergències per reduir aquestes activitats delictives que suposen un risc prioritari per la ciutat. Pel que fa a l'ús d'armes, l'alcalde estableix que hi haurà tolerància zero i paral·lelament estan buscant totes les escletxes legals per tancar locals conflictius on la violència generada té arrel en el tràfic de drogues per part de bandes criminals organitzades. Finalment, Ballard vol dissuadir els ocupes delinqüents de la ciutat intensificant la pressió contra una activitat que no té cap tipus d'arrel social i genera molts conflictes de convivència als veïns de Terrassa.
Gràcies, Mario. Terrassa, doncs, que posa setge a la delinqüència i, com a mínim, doncs, presenta aquest pla. Anem a la publicitat i després parlem... Aviam, és molt comú, és molt normal. Ens fa mal el cap, un paracetamol. No han dormit de bé, un paracetamol. Estem arrofredats, un paracetamol. Però, ui, viu! Els metges alerten amb el consum de la paracetamol i, a més, fins i tot encara s'incrementa la preocupació quan hi ha reptes en xarxes socials del repte del paracetamol. Ara en parlem, després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque, no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, era un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però abans de parlar del repte del paracetamol, hem obert el nostre programa, evidentment, amb la preocupació dels aranzels d'Estats Units, de Trump, del 20% per la Unió Europea, i en que no tingui res a veure, avui també ha estat un pèssim dia per als 1.100 treballadors a Barcelona de la matriu de Facebook a la capital catalana, concretament de l'empresa Telus International, que estava subcontractada per la tecnològica estadounidense, és a dir, en aquest cas de Meta, que és la matriu de Facebook. Doncs bé, avui han rebut una carta, se'ls han informat de que es queden sense feina. Ja no han hagut d'anar, en aquest cas, a les seves oficines de la Torre Glòries, on estava ubicada aquesta zona de continguts de Facebook. Com dèiem, estaríem parlant de 1.100 persones. Telus anuncia el seu tancament i, per tant, doncs, l'acomiadament de 1.100 persones que treballaven a la Torre Glòries de Barcelona. Aquest migdia, el sistema informàtic ja ha començat a tenir errades, els correus electrònics no funcionaven i, finalment, un dels directius ha comunicat a tota la plantilla que Meta, doncs, ha rescindit el contracte amb Telus i que s'active un ERE d'extinció que suposarà l'acomiadament de, com dèiem, d'aproximadament 1.100 persones. I anem, doncs, ara sí a que aquesta alerta mèdica, que alerten de que el repte del paracetamol que creix en xarxes socials i que alerten, doncs, de que una sobredosi del paracetamol també té conseqüències amb el nostre estat de salut. El repte és, inclou que el guanyador, doncs, és el que roman més temps ingressat a l'hospital, sí. Aquest és el repte, no? Una pràctica d'altíssim risc que, a més, pot significar, segons el metge, la pròpia mort del participant si arriba a aquestes magnituds de consum, Mar Puerto.
Sí, aquest repte viral ha fet saltar totes les alarmes de les autoritats sanitàries de diversos països. Aquesta tendència està començant a estendre's a Europa, sobretot a França, on les autoritats sanitàries han difós diversos advertiments per tal de prevenir que els més joves caiguin en aquesta pràctica. Ho explica José Castellote, hepatòleg de l'Hospital de Bellvitge.
Hombre, este reto es un disparate y además es potencialmente muy peligroso. Entonces hay que advertir a la población que el paracetamol está muy bien, es muy útil, pero que a dosis muy elevadas pues tiene riesgos importantes para la vida.
La preocupació rau en els greus riscos associats amb el consum excessiu de paracetamol, un medicament d'ús comú que en grans quantitats pot causar danys irreversibles a l'organisme.
A dosis excessives sí que és un fármaco que és tóxico i puede afectar pues al hígado, a los riñones y al páncreas, entre otras cosas, y entonces sobre todo sobre el hígado produce una hepatitis tóxica que si es grave puede provocar una insuficiencia hepática y alteraciones que pueden llegar hasta la necesidad de un trasplante hepático o hasta la muerte.
I és que una sobredosi d'aquest fàrmac pot provocar danys al fetge, als ronyons i fins i tot al cervell.
Son síntomas tipo pues náuseas, vómitos, dolor de abdominal, a veces se pone la gente ictérica, amarilla, ¿de acuerdo? Y si la insuficiencia hepática progresa, pues puede haber alteraciones de la conciencia e incluso progresar a la muerte.
La facilitat amb què els joves poden accedir al paracetamol, un medicament que no requereix recepta mèdica en molts països, agreuja el problema, fet sumat també a la viralització d'aquest tipus de continguts a plataformes digitals que dificulten el control i la prevenció.
Continuem amb tu, Mar Puerto, continuem parlant de salut, perquè avui a la nostra promoció estem parlant de l'epilèpsia i de com hem de reaccionar davant si ens trobem en un cas d'epilèpsia. I és que una bona actuació a temps per evitar lesions i complicacions que puguin arribar a perjudicar seriosament a qui la pateix. Les crisis epilèptiques poden tenir una durada d'un o dos minuts i habitualment acaben per si mateixes, però és un moment de molta angoixa. Avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, ho han parlat amb la epileptòloga d'adults de l'Hospital de Sant Pau Alba Sierra, Mar Puerto.
Sí, el que ens ha explicat precisament és d'on surt aquest trastorn, a què es deu i per què hi ha gent que ho pateix. Ens ho explica la doctora Alba Sierra, especialista en atacs epilèptics en adults de l'Hospital de Sant Pau.
Sobretot a una espècie de cortocircuito cerebral, en el sentido de que és una enfermedad eléctrica. Hay una zona del córtex cerebral que está hiperexcitable y esto provoca una descarga neuronal excesiva. Las neuronas se ponen de acuerdo para descargar a la vez y esto es lo que acaba ocasionando las crisis epilépticas.
Actualment, al voltant de 50 milions de persones al món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-s'hi de diferents maneres. No obstant això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, és possible controlar-la i reduir-ne l'impacte en el dia a dia a través d'estratègies terapèutiques.
Se pueden controlar con medicación en hasta un 70% de los casos, es decir, que la gran mayoría sí que con una medicación dejan de presentar estas crisis, aunque es cierto que un 30-40% de los pacientes pueden llegar a tener lo que se llama una epilepsia refractaria, que consiste en que, a pesar de dar diferentes medicamentos, no conseguimos controlar estas crisis epilépticas. Pero aún así, en estos pacientes también existen algunas terapias que pueden ayudar a controlar las crisis, como son la cirugía o terapia de estimulación cerebral o también la possibilitat de participar en ensayos clínicos con moléculas nuevas.
Pel que fa als símptomes, fins i tot a vegades els mateixos pacients poden intuir que es produirà una crisi. Tot i això, en la majoria dels casos, les crisis són impredictibles. Per tant, tant el pacient com el seu entorn han de saber com actuar per minimitzar els riscos.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap al districte de Sant Gervasi de Barcelona Ciutat, on està esperant el Xavier Parrilla, de 37 anys i que pateix episodis d'epilèpsia. Xavier, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia. Encantat.
Bé, per cert, quin va ser el teu procés personal dels primers símptomes i de quan vas arribar doncs, amb aquest diagnòstic?
Bé, jo el que he descobert és que l'epilèpsia en cada cas és un univers diferent. En el meu cas, jo tot va començar amb unes crisis de pèrdua de coneixement durant més de 24 hores i aleshores el segon cop que em va passar em van ingressar a Vall d'Hebron, vaig acabar a la UCI gairebé amb una parada multiorgànica i finalment doncs, van veure que tenia una lesió al cervell i van deduir que això havia causat una crisi molt forta i aleshores l'ingrés a UCI. Sí, duríssim. Jo, de fet, trobo que hi ha molt de desconeixement sobre l'epilèpsia. En el meu cas, jo era gairebé el dia que feia 33 anys i ara tinc 37, no he pogut tornar a treballar arran de les seqüeles dels ingressos, de la mala tolerància a la medicació.
Sí, m'estàs parlant de 4 anys sense poder treballar perquè vas tenir algun problema laboral arran del diagnòstic o per quina situació concreta, Xavier?
Sí, arran d'aquests... No ve bé del diagnòstic, sinó arran del tractament, que a mi se'm va fer a UCI, els tractaments a UCI són molt agressius i m'han quedat seqüeles a nivell físic, a nivell emocional i també el fet que jo particularment tinc el que els metges diuen mala tolerància a la medicació, tinc efectes secundaris molt forts a la medicació. És a dir... Aleshores, això és el que m'impedeix per exemple, tenir una vida laboral normal, no?
Perquè la resta, tu sí que pots continuar fent vida normal. O tens altres limitacions?
No ben bé. O sigui, jo, el meu és un cas, especialment jo, arran d'aquestes experiències traumàtiques i de la mala tolerància a la medicació, a mi el que m'ha passat és que jo ara tinc un diagnòstic de fatiga crònica i per això m'han donat una incapacitat absoluta per tot tipus de feina. O sigui, aquest és el meu cas, no tots els casos són així. Però en el meu cas s'ha esdevingut així. Llavors, ara mateix no tinc una vida o sigui, com normal de la gent de la meva edat, sinó que necessito molt de repòs i ara bàsicament estic pendent de veure si em poden retirar la medicació per tenir, com a mínim, cognitivament sentir-me bé.
I pots arribar a tenir una prevenció davant d'una crisi immediata? És a dir, el teu cos ha arribat ja a donar-te aquesta senyal de prevenció o la crisi arriba d'una manera fulminant i inesperada?
És veritat que hi ha gent que el que té, gent que pateix epilèpsia, que el que té una cosa que es diu aura, que és com un senyal, és una precrisi, no? Que senten un soroll i senten alguna cosa i això ja els diu que potser tindran una crisi. En el meu cas jo no tinc aures, el que sí que he identificat és el que jo dic l'itinerari de crisi. Si jo porto molt de temps, estic molt enfadat, molt tens emocionalment, jo sé que això pot derivar en una crisi. Sí? O sigui, jo he identificat el moment on puc estar en risc de crisi.
Suposo que el teu objectiu és evitar aquesta crisi perquè sempre has de tenir davant d'ella doncs, un respecte i fins i tot potser por, no?
Sí que és veritat que després de 4 o 5 anys jo ara mateix sento que he perdut la por, com a mínim conscientment, perquè si no, però costa molt, després de tenir ingressos a UCI, estar a punt de... No? O sigui, són experiències molt traumàtiques. El que sí que és veritat, que si, és normal viure amb por, però també el viure constantment amb la por el que fa és que ens limita moltíssim, no? Aleshores, això és psicològicament és important treballar-ho per intentar assumir que sigui una vida amb epilèpsia i no una vida contra l'epilèpsia. No sé si m'explico.
I una última qüestió, que en aquest cas ara amplio els afectats, no?
Sí.
Estem davant d'una persona que pateix doncs, aquestes crisis epilèptiques i estem davant seu i està doncs, en aquest cas amb un succés de crisi. Com ha d'actuar? En aquest cas, la persona que està al seu costat?
Sí, això és molt, molt important perquè hi ha molt de desconeixement. Hi ha aquesta cosa, hi ha gent que pensa celiàfica, si algú té una convulsió se li ha de ficar alguna cosa a la boca, això no es fa mai. Bàsicament, hi ha dos grans tipus de crisi. Una són les absències, que la gent perd el coneixement durant 4 o 5 minuts i torna i fa una volta i està absent, llavors és simplement acompanyar, que no prengui mal. I després hi ha les crisis que són convulsives, que la persona convulsiona i llavors pot caure a terra. Llavors, en aquests casos, el que s'ha de fer és estar al costat de la persona, prendre cura que no es faci mal al cap, posar-li un coixí potser al darrere del cap i després tombar-lo lleument cap a la dreta en posició de defensa, que és com una posició fetal. I si passen 5 minuts, la recomanació és trucar al 061, crec que és, a l'ambulància. Si en 5 minuts la persona no ha tornat en si, en 5 minuts després d'haver començat a convulsionar, aleshores es truca a l'ambulància perquè vingui un equip mèdic que avaluï i, en tot cas, pugui procedir a un seguiment, a un ingrés.
Gràcies a Xavier Parrella per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Bon migdia, moltes gràcies. Adéus.
Agraïm doncs a Xavier Parrilla, que és integrant de l'Associació Catalana de Malalts d'Epilèpsia, que ajuda a tots els afectats. I des d'avui ja posa en marxa la temporada de creuers a Catalunya. Perspectives bones als ports de Barcelona, Tarragona, Roses i Palamós. Optimisme. Es preveu batre tots els rècords de visitants, Mario Quero.
Així és, a la província de Girona els ports de Palamós i Roses batran rècords aquest 2025 amb un total de 82 escales i gairebé 70.000 passatgers. Això suposa un 31% més de turistes respecte a l'any passat, on predominaran els europeus i nord-americans, i s'estima que tindran un impacte econòmic proper als 6,5 milions d'euros. De fet, el port palamosí, on avui comença la temporada de creuers, està arribant al seu topall màxim de sostenibilitat, i aquesta ha sigut la valoració de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
El que animem doncs, és a seguir treballant, a seguir posicionant dels ports de Palamós i Roses com uns ports especialitzats a rebre creuers de tamany mitjà, però que porten un passatge amb un alt poder adquisitiu i que, per tant, el retorn que fan en els nostres municipis doncs, és molt important.
D'altra banda, Tarragona es prepara per rebre un total de 120.000 creueristes i 32 vaixells, amb la novetat que la meitat d'aquests ho faran per primer cop a la província. Finalment, a terres tarragonines aconseguiran batre rècords amb un total de 65 escales, confirmar la tendència de creixement sostenible, però encara molt lluny de les xifres que assoleixen el gran transport al Mediterrani.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I ràpidament anem a l'actualitat esportiva. 3-5 ampliació, Esports COPE, Joan Ballori, amb una bona notícia, Consell Superior d'Esports i inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Quina és l'última hora? Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs aquesta última hora és una molt bona notícia pel Barça i pels futbolistes, perquè el Consejo Superior de Deportes és oficial, ha decidit mantenir les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor al considerar que la comissió que les va revocar no tenia potestat per fer-ho. Així que el Barça, Flick, Laporta, Olmo i Pau Víctor poden respirar tranquils com a mínim fins a final de temporada. Molt bona notícia pel Barça, que arriba després d'una altra grandíssima notícia, que és la classificació de l'equip per la final de la Copa del Rei després de guanyar ahir al Metropolitano 0-1 a l'Atlètic de Madrid amb gol de Ferran Torres. El Barça, que arriba a la final de la Copa del Rei, que es disputarà el dia 26 d'abril a la Cartuja de Sevilla contra el Real Madrid. Els socis del Barça tindran a disposició unes 28.000 entrades per aquesta final. L'Espanyol Joan García torna a sonar per l'Arsenal. Podria sortir traspassat, però es podria quedar a l'Espanyol cedit la propera temporada. Demà l'Espanyol obre la jornada contra el Rayo. I en bàsquet a l'Eurolliga, gran victòria del Barça ahir a la pista del Fenerbahçe, 75-83, el Barça, que com a mínim assegura plaça de play-in.
Molt bé, com sempre et dic, no marxis gaire lluny. Joan, 3-5, tens aquí el micròfon.
Per què em quedo? Sergi, gràcies.
Arriba l'Enia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3-5, Esports Cope, en Joan Batllori.